Doncs mira, avui podríem començar amb un so com aquest. I això perquè avui és el Dia Mundial del Piano. Ja saps que se celebra cada 29 de març, i si no ho saps, doncs jo estic aquí per explicar-te-ho. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com estàs? Avui és dimecres, a meitat de la setmana, 29 de març ja. Ja freguen els 18 graus a la ciutat de Lleida. Ja saps que les temperatures seguiran pujant, les mínimes han tornat a ser relativament altes i que, a més, demà dijous tocarem sostre. Avui ja han dit que podem replantar-nos als 27-28 graus, demà igual freguem els 30, per després tornar a baixar i que diumenge tornem a tenir temperatures, doncs, acord a final de març. Ja ens ho va dir l'Armando Álvarez. Ja parlarem amb ell divendres, però és el pujada i baixada. Mira, tot seguit, parlem amb els alumnes de l'Institut Giligaia, de quart d'ESO, que estan aquí amb nosaltres per explicar-nos que faran una campanya per donar sang. Ens explicaran per què és important donar sang de manera regular i que ho faran demà. Fes agenda. Demà, de 12 a 4 de la tarda, et pots acostar a l'Institut Giligaia per, justament, per donar sang. També l'entrevista cosmopolita i parlarem de llibres, però tot això aquí, ara, ja.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Una de les activitats que normalment t'explico al llarg de tota una temporada són les maratons de donar sang, que ja ens han explicat un munt de vegades per què és tan important. A poc a poc s'incorporen diferents escoles a la ciutat de Lleida que fan una proposta d'un dia concret perquè, doncs, les seves famílies i la gent que ens escolti pugui anar a donar sang. I ara és el cas de l'Institut Samuel Giligaia de Lleida, que a través d'una activitat que s'anomena Aprenentatge i Servei, doncs posen en marxa aquest any, que crec que no serà la darrera vegada, una campanya de donar sang, que ja t'avanço que serà demà, però que ara ens ho explicarà el Marc, l'Adrià, el Jan, l'Adrià i el Bilal. Què tal, nois? Bon dia.
Bon dia.
He encertat amb tots els noms.
Sí.
Bilal, perdó. Sí, t'he dit bé.
Sí, no? Sí, m'has dit bé.
Vosaltres sou alumnes de quart d'ESO.
Sí. Sí.
Us heu escapat de l'institut per venir aquí ara?
Sí.
Bueno, és un plaer, suposo.
Sí.
Sí.
Escolta, expliqueu-me què és l'aprenentatge i servei.
Bueno...
Això ja sé que no veníeu preparats, però què és? Això és una assignatura... Com està orientada? Quin és l'objectiu?
Doncs és una assignatura que és per fer aprenentatge i serveis a la comunitat. En altres, a part d'aquest marató de donació de sang, també hem fet 10 hores de serveis a la comunitat i, per exemple, a mi m'ha tocat anar a una escola.
I què vas estar fent?
Ajudar nens de primer i segon de primària a classes normals.
Molt bé. O sigui, és una assignatura, aprenentatge i servei, que feu al Giligaia, que durant el curs oferiu 10 hores de servei comunitari.
Sí.
Ho heu fet tots ja, en aquestes alçades? A l'abril ja heu gastat aquestes 10 hores?
El Bilal i jo encara estem fent aquest...
Sí, vam començar la setmana passada i pues, tenim que realitzar encara les 10 hores.
I on esteu?
Al mateix col·legi, al Rodàs.
Ah, molt bé, molt bé. Marc, tu ja les has fet?
Sí, vam anar, jo i l'Adrià i el Jan vam anar al primer torn, que diem, i el Vidal i l'Adrià Sánchez estan fent el segon torn.
Ah, val, però vau ser en una escola, també?
Sí.
Molt bé. Dins d'aquesta assignatura, que m'agrada molt, aprenentatge i servei, ja la trobo força interessant, 10 hores de servei comunitari, una de les activitats que heu organitzat, a més d'aquestes 10 hores, és aquesta campanya de donació de sang, que suposo que us han vingut a explicar per què és important donar sang.
Sí.
Què és important donar sang?
Ens vam fer una xerrada que ens va fer una noia que es deia Laia Segura, que és del Banc de Sang, i ens va explicar els tipus de sangs que havien, els donants, qui te podia donar i qui no, i els procediments que es feien després de l'extracció de sang. I ens va explicar sobretot els beneficis que tenia, que podies ajudar altres persones i millorar la salut dels altres.
Clar, donar sang, suposo que us van explicar que és una activitat que s'ha de fer de manera periòdica, perquè la sang no... O sigui, la sang caduca.
Exacte. Sí.
I per tant, no val... Escolta, al gener anem tots a donar sang i ja està, ja en tenim per tot l'any. No funciona així.
No.
No, ens van explicar també que el banc de sang estava bastant necessitat de sang i per això és important donar-n'hi. I ho pots fer diverses vegades a l'any.
Vosaltres organitzeu demà dijous, de 12 a 4, de 12 del migdia a 4 de la tarda, a la sala d'actes del Samuel Giligaia de l'Institut, aquesta activitat de donar sang. Com ho hem de fer?
Doncs primer hem de fer un qüestionari que van crear uns companys nostres i llavors veuran si són aptes o no per donar sang.
Quins requisits ja hem de tenir en compte? És a dir, explica'ns quins requisits, que si no els complim no cal que vinguem.
Bueno, primer de tot has de tenir entre 18 i 70 anys, has de pesar més de 50 quilos i t'has de trobar bé de salut.
Ahà, val. O sigui, si ja complim això, podem venir.
Sí.
Ens acabaran de fer quatre preguntes més, però ja possiblement serem aptes.
Correcte.
Us han explicat com va el procediment, o sigui, ja el moment de treure sang. Bueno, ja ho sabem, et punxen i tal.
Sí.
Ho heu vist?
En vídeos.
En vídeos.
Més que res.
S'ha marejat algú?
No.
Ja us han dit que no fa mal, eh?
No.
Ja.
No, ho dic perquè... Bueno, vosaltres no ho sé. Les agulles és una d'aquelles coses que no agraden a la gent. No ens agraden les agulles.
No.
No, des de petits, potser és que ho arrosseguem des de petits, això, però les agulles no ens agraden. Escolteu, que traure sang, que no fa mal, eh? De veritat que no... Que jo no sé si ha millorat molt la tecnologia en aquest aspecte, però no fa mal. Jo fa quatre dies me'n van treure i jo era una persona que m'havia de seure i, escolta, parla'm mentre em punxen, eh? I no fa mal. Vull dir que si esteu dins d'aquests requisits que ja ens ha explicat ara el Jan... us podeu acostar, demà, a partir de les 12 fins a les 4, a donar sang. Escolta, us heu marcat algun objectiu de dir, escolta, a veure si aconseguim que vinguin, jo què sé, dos persones, 30 persones, 50, 200?
No està determinat
el
nombre de persones que poden venir.
Però les famílies sí que ho heu dit, eh?
Sí, esperem que vingui més d'un pare i una mare dels alumnes i... Esperem donar bastanta sang.
I vosaltres a casa ho heu dit, els vostres?
Sí.
I què us han dit?
Que intentaran anar-hi.
Ah, sí. Bueno, ho dic ara. Vull dir, és que, però si ens escolta algú que no és família d'un alumne, pot venir igualment?
Pot venir igualment, sí.
Està invitat.
Molt bé. Sé que heu estat preparant també d'altres històries, eh? Vosaltres sou el grup que us dediqueu a difondre, a comunicar aquesta activitat, però hi ha companys vostres que han estat fent d'altres tasques.
Sí, ens vam repartir en diferents comissions i hi va haver un grup que feia una carta que posteriorment es va enviar a totes les famílies. També n'hi havia d'altres que preparaven enquestes, uns que preparaven un obsequi per quan donaven sang. I finalment també n'hi havia uns altres que van preparar un logotip.
Doncs escolta, per cert, ara us volia preguntar, perquè vosaltres sou cinc que heu vingut aquí a la ràdio, no sé si heu anat a d'altres mitjans de comunicació, esteu fent quart d'ESO i ja sabeu el que voleu estudiar?
No.
No, ara és un canvi de tema, però no sé.
No,
algú vol fer comunicació, periodisme?
No.
I així com veu caure en aquesta comissió?
Bueno, però...
Ens va semblar una idea interessant, ja que era la primera vegada que es feia aquest tipus de comissió d'anar a la ràdio, i ens va agradar i vam decidir fer-ho.
I ara després d'aquesta activitat, no hi ha ningú que digui, home, escolta, igual...
No.
Vale. Escolta, a més, és complicat, decidir el que vols fer.
Ja.
No sé si ja ho teniu decidit o no.
Bueno. No molt.
Encara no.
Més o menys.
Bueno, no us falta gaire, eh?
Ja.
Que estem acabant ja el curs i després ja salteu a batxillerat, els que seguiu. Bueno, doncs hem estat amb el Marc, amb l'Adrià, amb el Jan, amb l'Adrià i amb el Bilal. Ells han vingut a explicar-nos que demà al Giligaia, a l'Institut doncs hi ha aquesta campanya de donar sang des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda al costat de l'institut. Quan dic al costat vol dir caminant uns 30 segons, per tant, res, hi ha un lloc per aparcar. Ho dic perquè avui en dia a vegades ens condiciona el... Ui, podré aparcar? Doncs sí, podràs aparcar de manera tranquil·lament, et presentes a la recepció de l'institut i et portaran cap a la zona de, on faran, a la sala d'actes on faran les extraccions de sang. Qualsevol persona entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos i que estigui moderadament bé de salut, que es trobi bé, doncs es pot presentar i donar sang, ja sabeu que salve vides. Us han explicat, no?, que quan una persona dona sang es posa un identificatiu i quan es fa anar la teva sang t'informen a través d'un missatge?
Sí.
És maco, això, eh?
Sí, sí, és molt bonic. A part, te sents satisfet perquè saps que has ajudat a persones i sempre és un bon gest.
Però és que avui en dia, que estem tan connectats amb tot, amb xarxes socials, rebre un missatge de dir, escolta, la teva sang acaba de salvar una vida, és impressionant, això.
Sí.
Doncs escolteu, Jan, Adrià, Marc, Bilal i Adrià, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la tasca, que us vingui moltíssima gent i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies.
Moltes gràcies.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I seguim avançant en el dia d'avui. Ens acostarem encara una mica més cap a la una de la tarda, però encara en tenim temps per l'entrevista a Cosme Polita, la de la meitat de la setmana amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Dius, tenim temps. A mi, pues, encara està a les dues. En tenim molt de temps.
Sí, clar, en tenim molt, però moltes coses per dir, també.
Tenim molt, tot el tiempo del mundo.
És molt car, el temps.
Ah, sí?
És molt car.
Ja passaré per comercial i a veure quant val el minut de publicitat.
Si es pogués comprar el temps... Hi hauria traficants de... Bueno, jo crec que tots seríem traficants de temps. Si es pogués comprar el temps...
No, home, però si ja es ven el temps. A quan val una falca per 30 segons, 40 segons? Sí, que això se ven.
Cosme, qui coneixem avui?
Bueno, mira, ara et canvio una mica el xip. Ara me'n vaig al món de l'art, què et sembla? Aniré al món de l'escultura, al món de les belles arts... perquè tinguem una persona que, bueno, se té gran petjada a la nostra ciutat de Lleida, a comarques, però també fora d'aquí de Catalunya. Carmina Solà i Soler és una de les nostres artistes que, bueno, va rebre també un premi important, que és el Premi Gran Persona de Lleida, i que avui hem tingut la possibilitat d'invitar-la ja fa uns dies que li tenien que dir, però finalment l'hem quadrat amb ella. Carmina, benvinguda i bon migdia.
Moltes gràcies.
Bueno, parla'ns una mica on vas néixer i per què et vas dedicar a això.
Doncs molt senzill, jo sóc com l'individu Mandoni, pràcticament. Bueno, jo vaig néixer al carrer Major, més de Lleida ja no es pot ser.
Sí, al Rovell de l'Ou.
Al Rovell de l'Ou, el número 15.
Allà on passaven les processons.
I tant, i fèiem les catifes.
I tant que sí.
Que era, tinc
carrer
un record.
Carrer Major i plaça Paeria.
Exacte, a Cal Rull fèiem les catifes allí.
I fins i tot se ficaven les cistelles de Nadal.
I tant.
I el baratillo davant.
I el baratillo, oncle meu.
I l'Estrella d'Oro que feia uns pessebres de Forest Pan.
Meravellós.
Molt bé. I quan vas néixer?
Jo vaig néixer al carrer Major a l'any 53.
53.
53.
Molt bé.
Ja sóc, a part de gran persona que m'ha anomenat molt gustosament, jo sóc persona gran ja.
Bueno, això dels germans de Lleida, però bueno, pràcticament tampoc és persona gran. O sigui,
bueno, estem en el camí.
Cap als 70.
Cap als 70. I dichosa de fer-los.
I això de l'escultura, de què té bé?
Doncs és clarament d'allò... És ja de naixement, vull dir...
Sí, perquè allà al carrer Major, una mica més avall, davant de Sant Pere, havia la Magdalena Ibars.
I tant, perruquera i artista...
Tota la seva obra de pessebres
i amb cabells
al peu del Romeu.
Sí,
i n'hi ha un de pessebre amb
cabells. I tant, i la Magdalena era molt amiga de la meva mare. Saps què passa? Que jo vinc d'una família que és creativa 100%. La meva mare era modista d'alta costura de Lleida.
Ah, molt bé.
Va ser... la que va fer els vestits de les pubilles de Lleida durant anys.
Ah, caram!
Sí, el meu pare era psiquiatre, va ser el primer psiquiatre de Lleida, una persona important, Solà Pàmpols,
sí.
Una persona pues, amb gran nomenada i una persona amb molt prestigi de Lleida. Vull dir que jo vaig néixer en una família realment extraordinària i llavors això es percep des de petit perquè ho respires.
És a dir, que era que allò, vostè era en aquell moment, o tu en aquell moment, eres aquells que quan al carrer Maixó era...
El rovell de l'ou i en ser respirava.
Fins i tot se muntava una tòmbola de...
I tant,
de
la, a la plaça Sant Francesc.
De la Cruz Roja.
I tant,
i ficava
tant.
Una urna amb un cotxe que sorteixava.
I tant, i allí jugàvem de petits tots els nens del carrer.
Però parlant una mica de lo que a tu t'agradava, sempre havia sigut l'escultura o havies pensat també en pintar? O...
Jo vaig començar dibuixant com tots els nens. El meu era el dibuix. L'escultura no és impensable si no practiques dibuix. L'estructura, l'estructura que és la tridimensionalitat de l'escultura, es basa en la percepció de la 3D. Però primer has de dibuixar molt, molt per atendre, per aprendre a dibuixar. Cal observar molt i després passar de la 2D, que és el paper, a la 3D.
Per cert, que ara que estem en plena quaresma, no t'ha donat mai de fer una escultura dedicada a la Setmana Santa, com per exemple hi ha alguns autors, com Jaume Gor i altres molts artistes?
Tinc obra, però el que passa que va ser una escultura funerària dedicada al Crist i està a Granollers amb un panteó privat.
Ah, caram.
Sí, i la tenen allí dins d'una urna, tapada per un vidre, però es veu des de l'exterior, i va ser una obra que va agradar molt a una família molt nomenada de Granollers, i ja fa anys d'això. I bueno, va ser una experiència molt bonica. A més, el que és l'espiritualitat i el que és el sentit...
El moment viscut amb aquell...
Sí. No és que t'encarrile en la vida, perquè tot el que és l'aspecte transcendent de la persona... Quan treballes l'espiritualitat dins de l'art religiós i quan estudies història de l'art i iconografia i simbologia, comences a entendre moltes coses. I això ho apliques.
No, és que jo precisament ara com hem exposat aquesta imatge de la Soledat allà al peu del Romeu, que li deien la Balius.
La Balius, i tant.
Li deien la Balius, però això es va treure de la professor.
Sí, sí, sí.
Llavors me feia la idea d'això, no? De que aquí a Lleida, pues, escultors, només el Jaume Gor, poca cosa més, hi havia uns altres, l'Oliva i algunes persones.
El que passa que lo que és la imagineria, a Lleida no té massa anomenada, és més d'Olot en quant a Catalunya, bueno, i després Andalusia, que és l'esclat dels grans escultors.
I Castilla León. I Castilla León,
per suposat. Però vull dir, tot el que és la imagineria clàssica de Berruet i tota aquesta gent, no?
Sí.
Que meravellós, no?
I Piero de la Francesca.
Bueno, però ja parlem d'altres contrades.
Aquí a Catalunya també tenim Modest Gené.
I
Perelló.
I tant.
Perelló, Bellpuig.
I tant. No, tenim grans exponents.
Anem a parlar de tu, perquè elabores molt bé aquestes figures que fas, però elabores també el dinar com fas les escultures.
Ets quan un cuinera, és creatiu...
És per tot,
és l'aroma que t'acompanya. Llavors, clar, és allò com el sabor que fa la mare al plat, que és únic, perquè una truita a la francesa feta per la mare, feta per un altre, sap diferent.
Sí.
I això només ho sabem els fills, perquè ho notem. Doncs quan un treballa amb creativitat, perquè ja és la seva manera de ser, posa la seva petjada.
Ja. Perquè
i en tot el que fa.
Amb una escultura s'ha de tindre molt d'amor, no? Perquè com se fa amb les mans, se treballa amb molt d'amor.
Sí,
no?
Sí.
Trencat alguna cosa feta o no?
Ai, trencat?
Sí, de dir això fora, no vull.
Clar, sempre descartes.
Sí?
Sempre. Sempre, perquè és assaig error, sempre.
Ja.
Quan treballes, és com quan un nen comença a caminar. Primer han de trebancar-se molt, alçar-se, tornar-hi, fins que surt el que realment vols. Però és normal, forma part del procés.
Que no passi com aquell que es va enfadar i li va tirar la massa i per això tenim la Verge del Blau.
Bueno.
Que a vegades els aprenents en saben, eh?
Bueno.
Van aprenent del mestre.
Home, mira Leonardo.
Sí, efectivament, sí. I ara parlem també una mica de la teua família. Ha sortit algú a la teua família que li agradi això o no?
Sí, la meva filla és dissenyadora gràfica, té una empresa que es diu panettipernil.com, que treballa tot a base de...
És complicat aquest nom, eh?
Panettipernil.com.
Panettipernil, per això et vull dir
això que... Això és molt especial, perquè ella recorda els berenars que jo li feia al sortir del col·legi.
Caram.
I com que sortia amb gana i li portava el panettipernil, era el menjar que més disfrutava després de sortir de l'escola. I va dir, mare, si poso aquest nom, me'n recordaré tota la vida d'una experiència de gust, de plaer, no? I això des de petit. I té una empresa que és dedicada a material per criatures, des de nadons fins als 2-3 anys. productes des de mossegadors, de xumets, tot coses de bebè, no?
Molt bé, molt bé.
I és molt interessant perquè ella ven a tot el món, perquè és una empresa que treballa bàsicament per internet i és molt creativa. Ella va fer els estudis a Granollers, a Granollers ella hi viu, però ella va fer a Sabadell, a l'escola ESDI.
On tens obra?
Obra, doncs la tinc a Barcelona, tinc un col·leccionista privat important, aquí a Lleida.
A on?
Aquí a Lleida tinc, pràcticament són clients que tenen obra meva. A Barcelona...
Però
tinc...
obra pública?
Tens... Obra pública no.
No has fet.
Bueno, vaig fer per encàrrec de la Diputació,
sí.
el guanyador de la cursa del Premi Mundial de Motociclisme, l'Alsamora. Ell té...
L'Emili.
Doncs té el trofeu que li va donar la Diputació, és una obra meva.
Amb els Amics de la Seu Vella has col·laborat.
I tant. I tant. Ja tinc projectes amb ells, el que passa que fins que no estiguin ben enquadrats...
Igual li dic al Joan Ramon González...
Som molt amics.
Jo ho sé, jo.
Sí, sí, sí.
No, has col·laborat amb moltes entitats i fins i tot a tu t'agraden els temes benèfics, no? I t'agrada molt aquelles persones que més ho necessiten, no?
Pues sí, pràcticament he donat obra també a Creu Roja, a Mans Unides i a aquestes exposicions benèfiques que després el producte del que donen realment reverteix en la gent necessitada, que això és important.
Com trobes la Lleida d'ara, tu que has nascut al carrer Major?
Ai, la Lleida d'ara costa adaptar-se als canvis, però penso que els canvis comencen alçant-ho tot perquè per sota ja puja bo.
És a dir, Lleida... Allò que teníem Lleida sota, ja estem a sota.
I ara estem netejant perquè surti algo millor. I llavors, quan es neteja un lloc, primer s'ha de fer molta runa, molta brutícia, molt de pols, però perquè després quedi bé. I estem en aquesta fase de pols, ara.
Bueno.
Espero que per sota...
No havia sentit mai l'expressió, però bueno, és bona.
Però per sota puja bo. Sí. Això vol dir que hi ha dinamisme i hi ha canvis.
Sí, les arrels són bones. Les arrels ja són bones.
Sempre, a Lleida, sempre.
Sempre.
Ni ho dubteu. Lleida som...
Ara que estem en campanya electoral, tots ho diuen, l'expressió aquella per Lleida ja n'hi ha prou.
Bueno, n'hi ha prou.
Sempre
estem en el canvi, però no nosaltres, tot el món. Fixeu-vos-hi com està tot...
Està el canvi climàtic.
El canvi, tot toca canvi.
Sí, sí.
I el que no s'adapti malament, eh?
I tant, no? Fins i tot jo que sóc solter, jo canvio de nòvia.
Ah, sí?
Canvio de nòvia de tant en tant.
Bueno, perquè canviar no fa pols, no?
També és veritat. Acabo. Ara ho fem a l'inrevés. Mari Carmen, fes-me una pregunta a mi.
Doncs et faria una pregunta. Tu que et dediques a la comunicació i coneixes els registres de veu de les persones en què entrevistes, m'agradaria saber què perceps en les textures de la veu de les persones, si saps copsar realment l'ànima del que et parle.
Sí. És una de les coses que més m'ha apassionat sempre, no? Veig si fica cor, si fica ànima. Tal com s'expressa, ja veig per on tinc que seguir aquesta entrevista. Jo ja veus que no ho faig en papers, no tinc preguntes concebudes. Depèn del personatge, l'animo. És com aquell que va amb un metge i li diu: doctor, no tindré càncer. Diu: sí, te mueres de l'infart, no del càncer, no? Per tant, la persona has de saber què comprendre. Amb el fons, els que estan aquí, el Ricard, el Sergi, tota la gent que està davant d'un micròfon, el David... Pues són persones que has de saber entendre l'altre i has de saber veritablement el que li pots extreure.
Clar.
Perquè hi ha persones que per molt que la busques no li trauràs.
Li has de trobar el punt.
Efectivament. T'ho agraeixo molt aquesta pregunta, de veritat, no me l'havien fet mai. Mira, Ricard, avui han canviat el registre.
Sí, sí.
Ha sigut curiosa, eh?
Bueno,
ha sigut molt bona aquesta.
Sí, sí.
Sí, sí.
Carmina, t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquí, segueix treballant, segueix col·laborant.
Sí, l'artista és el que té. És el que fins a l'últim alè treballa.
Sí, sí, mira.
I disfrute.
Jo a vegades ho dic.
Perquè és una sort treballar amb el que t'agrada i amb el que has nascut, que és la vocació. Això és impagable.
Pues sí, sí, sí.
Què t'haig de dir? Que tu t'has dedicat a el que t'agrada.
I tant. Déu m'ha donat aquesta oportunitat i cal aprofitar-la.
I l'has aprofitat.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a veure si t'he descobrit què és el que estàs preparant a la Seu Vella.
Bueno, abans tinc a la FECOL, tinc al desembre... que vaig parlar
amb el Jesús
i em va dir, vull que es posis aquí. Jo vaig fer una sèrie de ciutats durant la pandèmia. L'artista ho aprofita tot. I com que treballem més aviat sols, perquè hem de treballar amb les muses, això és necessari, i vaig fer una sèrie de ciutats del món,
sí,
junt amb els de la USK, los Urban Sketchers, que sóc, sí, del grup, i viatgem i fem bolos, i bueno, total que vaig fer una sèrie de ciutats i em va dir que si volies posar-nos
pues,
allí
cap a la Fecoll,
i cap a la Fecoll.
Que ara arribem a la plec del Cargol també.
I tant.
Carmina, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, un honor.
Vinga.
De ser entrevistada per tu. Moltes gràcies.
Vinga. Ricard, ja veus, una cosa diferent.
Molt bé, doncs nosaltres...
La propera setmana tindrà que ser aquella de Setmana Santa. Un...
Li no, la setmana que ve no, que et dono festa.
Ah, tenim festa?
Oh, Setmana Santa, pues, tenim festa.
Te volia portar, algú que porte creus, cadenes i tot això, no, te portarà algú que porte mones de Pasqua, perquè després d'ahir, el que vas explicar de la Pilar,
sí,
mira que ets gormana.
Sí, sí, sí.
Ahir vas disfrutar amb l'entrevista.
No, ja, però gaudint així escoltant no engreixa.
A mi dona'm la xocolata.
Si no arribes a casa.
A tu te dono la xocolata, a mi me dones la mona.
Bueno, Cosme, escolta, gràcies i va, que parlem de llibres.
Formes sensates d'invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, ¡crack!, se me rompió el cristal. ¡Buah! No veas qué bluff. ¿Pero sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim-pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment de la lectura dels llibres, com cada setmana, el dimecres, tenim la Llibreret. La Llibreret és l'espai on l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de, de Lleida, de llibres, anava a dir, Biblioteca Pública de Llibres, sí, i de Lleida també, ens recomana lectures. Però és que, a més, l'Anabel també ho fa això a la biblioteca. Si, escolta, vols llegir però no saps què llegir, doncs et recomanarà llibres. Anabel, què tal, com estàs?
Molt bé.
O sigui, tu treballes
tu com estàs?
A la Biblioteca Pública de Llibres.
A la Biblioteca Pública de Llibres. A la Biblioteca Pública de Llibres, sí, sí,
sí,
tal qual.
Sí, és així, l'únic és que està a Lleida. Però
sí. Exactament.
Escolta, de tant en quant se t'acosta algú i et diu... Com te pregunten? Em pots recomanar algun llibre? Què llegiries tu?
Sí, clar, ve gent a la biblioteca i ens demana.
Com t'ho pregunten, així?
Doncs venen... Bueno, la gent quan normalment... La gent ve molt independent i molt autònoma i llavors els que ja saben el que volen ja van directament, clar, al seu lloc. Però les persones que no ho tenen tan clar, doncs venen cap a mi i me diuen, escolta, m'agradaria un llibre. Llavors sempre els pregunto, quin llibre? Diu, doncs no ho sé.
Ah, doncs ja està.
Llavors és aquí el quid de la qüestió. No ho sé. Llavors...
Que no us faci vergonya, si us plau.
No,
vull dir que,
clar.
Al final, preguntar aquestes coses, a vegades no ho fem perquè, ui, què pensaran de mi? No, no pensaran res.
No.
O sigui, encantada l'Anabel de que estiguis a la biblioteca buscant un llibre.
Mm-hmm,
o sigui, a partir d'aquí, si et pot ajudar, perfecte.
Clar, si tens molt, si les persones ho tenen clar, doncs ja saben quin llibre volen i si no, doncs els ajudem.
Clar. Això és com anar a una botiga de roba.
Mm-hmm.
Jo no sóc així, veus? Jo quan vaig a una botiga de roba és que ja sé el que vull. Vaig a buscar, jo que sé, uns pantalons blaus. També et dic que a vegades vaig a buscar uns pantalons blaus i m'enduc els pantalons blaus, però mira, estan allí, he vist una camisa que m'ha agradat.
Mm.
Doncs mira, m'enduc la camisa.
A la biblioteca també passa,
Per això t'ho dic, també passa. També vinc a buscar un còmic, sí, i surts amb tres llibres.
Ah, sí. Tens a buscar un i surts amb quatre, però bueno, està bé, perfecte.
Vinga, en recomanes tres llibres.
Sí, ja estem a la primavera.
Ja, és veritat, ja estem a la primavera.
Estem a la primavera.
La sang altera.
Diuen. Això
diuen. A part de les al·lèrgies,
Sí, que ja comencen al gener, no? Sí, les al·lèrgies primaverals comencen al gener, doncs sí. Estem a la primavera i he pensat en portar-te tres llibres, tres recomanacions sobre la primavera.
Vale.
Llibres que parlen de la primavera.
Doncs ara.
Doncs mira, el primer que et porto se titula Primavera, tal qual, no hi ha dubte, i és el tercer llibre d'una escriptora, bueno, el tercer llibre d'una sèrie de quatre, que són primavera, estiu, tardor i hivern. Va començar escrivint amb tardor, després va escriure hivern, ara primavera, i després estiu.
Bueno.
Vale?
Són... Sí, el primer va ser primavera.
No, el primer va ser tardor.
Perdó, tardor, i després?
Tardor, hivern.
Ah, va seguir cronològicament.
Sí, les estacions.
Vale, vale. Bueno.
I aquest és la...
Va acabar amb l'estiu, escolta.
Primavera, sí, que és de l'any 2021. L'escriptora se diu Ali Smith i l'editorial és Raig Verd. Què passa a la primavera? Doncs,
Això és una novel·la o és un manual de com sobreviure a la primavera?
No, és una novel·la.
Ah, és novel·la.
Jo només te porto novel·les.
Val.
Jo és que no sóc especialista en gaires temes concrets, llavors no te podria portar...
Com que no, i tant que sí.
Bueno, vull dir que no sabria com dir-te com superar la primavera.
Bueno.
No, per exemple. Ja m'agradaria, perquè també me podria aplicar jo el cuento, saps allò que diuen?
Bueno, va, Primavera, Ali Smith,
Primavera, és això, la tercera entrega d'un quartet estacional que ha creat aquesta escriptora que se diu Ali Smith. A la primavera el que ens explica és que en Richard, plora la pèrdua de la seva amiga, la Paddy. Ella entenia el món molt millor que ell i ara no sap com ho farà sense ella. Llavors, la Florence i la Brittany s'han trobat en les condicions més estranyes i tots viatgen cap al nord, a Escòcia, on potser trobaran aquest nou bri, no? Verd, que començarà a trencar l'hivern.
De totes maneres, escolta, que m'agrada molt a Escòcia, hi he estat i és molt verd perquè hi plou pràcticament cada dia.
Sí.
Però si has de parlar de la primavera i de l'estiu, no sé si és el millor lloc anar-te'n cap al nord d'Escòcia, de totes maneres. Però bueno, és un lloc molt verd, les coses com
siguin,
perquè hi plou molt.
Claro.
A diferència d'aquí, darrerament.
Claro. De totes maneres, aquí tampoc no és que ens estigui explicant Escòcia ni...
No.
Està ambientada allà i ja està. És una crítica a l'ésser humà i a les relacions que tenim entre nosaltres i el món que vivim, bàsicament.
Uh-huh.
Ali Smith, a més, és una escriptora molt reconeguda també a Anglaterra i ha guanyat moltíssims premis per les seves novel·les.
Molt bé. Doncs Primavera.
Primavera. ¿Qué más tenemos? Mira, tenemos un que tenía muchas ganas de recomendar, de Julio Llamazares, y se titula La primavera extremeña.
Ah.
¿Vale? Primavera extremeña.
¿Veus? Y hemos anat d'Escòcia cap a Extremadura.
Cap a Extremadura. Extremadura es muy bonica, la reivindico.
Que sí.
Què passa a Primavera Extremenya? Doncs Primavera Extremenya és com una espècie de diari que va fer Julio Llamazares quan al març de fa 3 anys...
Sí.
Es va declarar l'estat d'alarma i llavors ell va decidir marxar amb la seva família a una casa que tenien a Extremadura, al nord.
Mentre encara es podia circular per les carreteres.
Sí, just,
perquè,
el dia abans.
Francament, o sigui, ara ho recordem amb un somriure a la cara, sí. El que va passar fa 3 anys, però déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Fa 3 anys, pandèmia, avui dia.
Sí.
No, t'ho dic perquè, perdó, que això és un incís ja a nivell humà o persona, t'ho dic perquè en el seu moment em diu, bueno, això no ho oblidarem mai. Bueno, el temps passa molt ràpid i evidentment a partir de certa edat te'n recordes de que vam viure la pandèmia
sí.
I tal. Però també t'he de dir que hi ha molta gent que aquells primers dies, setmanes, aquells primers mesos que van ser d'una gravetat i novetat mai vistes, això de tancar pràcticament tota la població, les cases i tota la història, doncs era una cosa nova, no ho havíem viscut, la majoria, no?
Mm.
Jo molta gent que ja ho recorda, però en plan, ui, que lluny, ja ho recordo. Ja quasi bé ho havia oblidat, eh? Que la vida va molt ràpida.
Sí, suposo que sí. Depèn de ben com ho haguessis passat.
Sí, totalment, clar. La gent que li va tocar viure a l'hospital o acompanyant algun familiar o que ha perdut algun familiar,
sí.
Evidentment te n'acabes de recordar d'una
altra.
O les persones soles, eh? O el drama de les persones grans a les residències
sí,
que van quedar aïllades. Vull dir que sí.
Però bueno. Però, que anem a parlar de la primavera.
Però vull dir que la gent acumulem experiències i anem oblidant les que ens fan una mica de nosa.
Per sort, també, t'he dit.
Vinga, va, primavera
extremenya. Si no, no podríem tirar endavant. Exactament, això és una tertúlia
sí,
que fem. Primavera Extremenya, Julio Mazares. Doncs això, ell explica durant aquest temps, clar, què va passar durant aquest temps? Que la natura va explosionar. Sí. Això jo recordo perquè jo treia la gossa a passejar i la natura va explosionar per tot arreu on abans no havia passat mai i terrible. Va ser
espera, que et faig una altra parèntesi.
Digue'm.
Que aquí t'interrompré, que no veguis. Tu la gossa que tenies la vas tenir per la pandèmia o
no,
ja la tenies abans?
No, ja la tenia abans.
Ah, vale. Perquè ja saps que va haver moltes adquisicions per poder sortir al carrer.
La meva gossa ja era d'abans.
La gent és que busquem qualsevol excusa.
Sí.
Vale. És veritat, la ciutat es va veure lleugerament invaïda per la natura, el qual... A mi no em va desagradar, eh?
Ah, no, a mi me va semblar meravellós. Sí. Doncs ell fa el mateix, fa com una espècie de diari, de relat del que es va trobant a la natura a Extremadura aquests tres mesos que està aïllat. A més està... el llibre està intercalat amb unes il·lustracions precioses, que són unes aquarel·les, d'un pintor que te diré ara, Konrad Laudenbacher. Val? Bueno, una meravella de llibre, perquè a més t'explica tot el diari, diguéssim, de lo que va passar, però no amb un to dramàtic, i a més era al principi, o sigui que tampoc no sabia ben bé què és el que acabaria passant.
Bueno, i estava al camp.
I ens explica totes aquestes coses. Ell se'n va a la Sierra de los Lagares, que està a costa de Trujillo, a Càceres, a Extremadura, i ens explica allà...
Molt bé.
Tot el que va vivint.
Va, que estem a punt d'arribar a la una. No, clar, m'expliques aquí històries, ràpid. històries.
Això és tu.
I no...
Això és tu.
Vinga, la tercera.
La tercera i última se titula Primavera, Estiu, ETC, de la Marta Rojals. Aquest llibre el va escriure el 2011, si no m'equivoco. I esta editorial està editat per l'editorial Altra, l'altra editorial. Me dones un cop de mà?
Primavera?
No, perdona, La Magrana.
Ah.
2011. Editorial La Magrana, 2011, Marta Rojals.
Quan ha dit me dones un cop de mà, estava parlant amb el seu telèfon mòbil. L'anava a dir,
no,
perquè no ho veu.
No, t'estava parlant amb tu.
Ah, m'ho deies a mi. Pensava que t'estaves enfadant amb el teu telèfon.
Bueno, també m'estic enfadant amb el telèfon.
és el que tenim, humanitzar les màquines.
Sí.
Com diu l'André Rodríguez del Diari de la Mañana, l'hombre contra la màquina, al final.
Tal qual.
Però ajuda molt, eh? Ajuda molt, sí. Les coses com siguin. Bueno, primavera, estiu, etcètera.
Què ens explica primavera, estiu, etcètera? Doncs que l'Èlia torna al poble per Tots Sants, ella que vivia a Barcelona, però torna d'una manera diferent, perquè ella ha deixat la seva parella, ja no estan junts, i torna un altre cop al poble i ens explica els records que ella té de quan anava al poble, de quan vivia al poble, de totes les seves experiències que ja va tenir allà. Està molt bé, és un llibre que té molts diàlegs, és un llibre que a més està amb la llengua característica, vull dir, és un llibre molt
això
verbal.
Això he trobat una web on hi ha un extracte i dic, ui carai, està escrit tal qual es parle.
Sí, tal qual es parle. I això li dona una és com a molt ràpid aquest llibre, molt viu, està molt viu. És una ficció, però és tal qual com se parla.
Molt bé.
I és un llibre que parla d'això, de coses d'una ficció contemporània, no? De lo que ens interessa ara mateix, de ruptures, de feina, de tecnologia, per exemple, de la maternitat, no? De totes aquestes coses que ens poden com a preocupar o angoixar, però a més amb un poble, el poble de la seva infantesa, on ella va barrejant aquest present amb el passat i els records de la seva infantesa.
Doncs ja ho veieu, ja tenim la primavera aquí i les propostes dels tres llibres de la llibrera de la Nabel Ramos també han girat al voltant de la primavera. De fet, el primer s'ha titulat Primavera, el segon Primavera Extremenya i el tercer Primavera Estiu, etc. Per tant, primavera per tots els costats.
Primavera per tot arreu.
A més, la primavera, ho sento, ja ho sé que és un tòpic, ja ho sé que hi ha al·lèrgies, ja ho sé que el temps és molt variable, que un dia fa vent, l'altre plou, espero, i l'altre comença a fer calor. Però si tens un mínim de sensibilitat i passeges pels camps, o per l'horta de Lleida que tenim, veus l'explosió, ja ho sé que això és un tòpic, però l'explosió dels arbres, dels arbusts, de les plantes, i és una època de redescobriment o de recomençar, no sé, és una època d'energia, eh?
Sí, sí,
tot,
sí.
Tot i que és veritat que també mèdicament hi ha gent que pateix això, com, no sé com li diuen, una estèmia o... No,
sí,
no sé
estèmia primaveral, sí, sí.
Que et quedes sense energia, vull dir que és tot molt revolucionat, sí, la primavera. Sí. La primavera, la sang el té, ja ho dic. Bueno, Anabel Ramos, apa. Que,
molt bé.
Que, clar, parles molt i no arribem a
l'hora. Parle molt és xulo. Necessites ampliar-me l'horari aquí.
No, jo és perquè estem a la primavera. I clar, m'has tocat el tema primavera i jo ja m'he alterat, és així. Anabel, cuida't força.
Igualment, adéu.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una, després al migdia de Cope Lleida, les noves tecnologies.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Con la F, dícese del ministro del Interior del Gobierno de España que está pasando por un momento de horas bajas. Pues la respuesta es Fernando Grande Marlaska. No están siendo seguramente sus horas más tranquilas desde que se ha conocido el fallo del Tribunal Supremo que ha anulado el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Este oficial fue apartado de su puesto por falta de confianza. Un argumento muy ambiguo que sirve, bueno, pues para justificar casi todo lo que quieras. Lo cierto es que Pérez de los Cobos fue cesado cuando dirigía la Comandancia de Madrid e investigaba si la manifestación del 8 de marzo de 2020 ayudó a propagar el coronavirus. Concretamente, se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid que autorizó esa manifestación, al socialista José Manuel Franco. Ese informe lo había ordenado el juzgado y, por tanto, la Guardia Civil actuaba como policía judicial que solamente responde ante el juez. Era, desde luego, un informe peliagudo, políticamente hablando. E Interior pidió conocer cómo iban esas investigaciones, a lo que el coronel Pérez de los Cobos se negó porque se trataba de un asunto judicial. Poco después fue cesado por esa falta de confianza. El coronel recurrió su cese, le dieron la razón. Interior recurrió la sentencia, le dieron la razón. Y el Supremo, al final, pues ha fallado que el cese no fue legal. Es más, como avanzaba esta mañana Carlos Herrera, incluso hay un plazo para su restitución.
COPE ha podido saber que la sentencia no deja lugar a dudas. El Ministerio tiene 2 meses para restituir a Pérez de los Cobos en su antiguo puesto, donde hay otro coronel. Si no lo hiciera, incurriría en algún tipo de incumplimiento. Entonces la pregunta es, ¿Diego Pérez de los Cobos puede volver al mando? Bueno, a buen seguro. Se han cargado su carrera. Le han impedido el ascenso al general, a general siendo el número uno de los que aspiraban. Pero una vez vuelto, es verdad que podría volver a ser cesado por una u otra cosa. Lo dicen abiertamente, además. Persisten los motivos de falta de confianza. Ese ya sería un escándalo posterior.
Pues en esas estamos. Ya en su día, Marlaska intentó esquivar la polémica diciendo que el cese del coronel fue una petición de la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Curiosamente, Gámez dimitió el pasado miércoles. Bueno, casualidad o no, es un dato bastante llamativo. Dimite 5 días antes de hacerse público el varapalo del Supremo al Ministerio del Interior. Pues entre ceses y dimisiones tenemos hoy al ministro Marlaska en el Congreso, que para justificar el cese del coronel ha dado una nueva versión. Ahora relaciona el asunto con la falta de control de fondos reservados en el caso Kitchen, una trama de espionaje al que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en la que está señalada la cúpula de Interior durante el gobierno del Partido Popular. Para entendernos, lo que ha hecho ahora Marlaska es poner en marcha el ventilador para intentar que no le salpique, aunque el fallo del Supremo haya sido un jarro de agua fría que le ha calado de arriba abajo. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y comenzamos hablando de los dineros. En los 2 primeros meses del año, los españoles hemos retirado de los bancos 18.000 millones de euros para hacer frente a la elevada inflación. Un IPC, los precios, que está disparado, alcanzando el 6% en gran medida por el precio de los alimentos, que han hecho que 9 de cada 10 consumidores haya cambiado sus hábitos en las compras. Las protestas en Francia por la reforma de las pensiones de Macron, lejos de calmarse, están yendo a más. Los sindicatos convocan una nueva manifestación manifestación para el jueves 6 de abril. Por primera vez, el gobierno galo se muestra dispuesto a reunirse la próxima semana para tratar de aliviar tensiones. En las protestas de este martes, más de 200 personas fueron detenidas y 175 policías resultaron heridos. Zelensky invita al presidente chino a visitar Ucrania. Xi Jinping, quien el viernes, por cierto, va a recibir a Pedro Sánchez en Pekín, no ha mantenido ningún tipo de contacto con el presidente ucraniano desde que comenzó la invasión rusa. Hoy Ucrania ha asegurado que desde el inicio de la guerra casi 20.000 niños han sido deportados ilegalmente a Rusia. Y el gobierno y la Conferencia Episcopal Española han llegado a un acuerdo en materia de fiscalidad por el que la Iglesia Católica dejará de tener exenciones en las obras de cualquier tipo que realice en sus edificios. La Iglesia tendrá los mismos beneficios fiscales que cualquier fundación, asociación de interés público, federación deportiva y resto de confesiones religiosas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El padre de Ansu Fati está ya en el partidazo de COPE.
Bori Fati, muy molesto con los pocos minutos que le está dando Xavi a Ansu Fati, pide que se confíe en él, como el Real Madrid confió en Vinicius, habla de futuro, dice que Ansu se quiere quedar, pero reclama al Barça que tenga memoria.
Y Ansu se ha lesionado con el Barça, y se ha pasado este calvario todo con el Barça, ¿eh?
Lo aceleraron todo para que jugara.
Exactamente, todo. Y ahora que Ansu está, ¿qué pasa? ¿Nos tenemos que olvidar de Ansu? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto?
Tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Él es el Barça, él no va en el Barça. Él va a jugar allí. Yo, como padre, yo pensaba otra cosa, porque yo estoy diciendo, joder, ¿qué pasa aquí?
Toda la entrevista a Bori Fati está en cope.es. La selección española vuelve a casa después de la primera derrota de la era Luis de la Fuente, 2-0 anoche en Escocia. Los internacionales piden que no se generen dudas. El seleccionador mantiene el mensaje de optimismo. España se queda segunda de grupo en la fase de clasificación para la Eurocopa y ya no vuelve a jugar hasta junio en la semifinal de Liga de Naciones ante Italia. Y hoy tenemos Champions femenina. Barça-Roma en la vuelta de cuartos de final con 1-0 de la ida para el Barça. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 6:30 para cope.es y aplicaciones móviles.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez y estás en compañía del migdia de COPE Lleida. Dimecres, estem a la meitat de la setmana, 29 de març del 2023. Ja per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida, s'espera que les temperatures segueixin pujant avui i demà, que arribarem al sostre demà dijous, per començar a baixar divendres, dissabte i diumenge, on ens quedarem o a la temperatura que toca en aquesta època o justament per sota. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens espera la Laura Vila per, bueno, per saber què caram ens espera pel que queda de dia. I avancem una mica el que farà demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A Lleida, temperatures mínimes en ascens al Pirineu i amb pocs canvis a la resta. Màximes també en ascens, assolint els 27 graus a Balaguer. El cel està poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i el vent és de component sud fluix a moderat. Per la jornada de demà dijous, continua l'ascens de temperatures de forma generalitzada, amb valors per sobre del que és habitual en aquestes dates. 29 graus a Lleida, 26 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. El cel estarà poc ennuvolat, amb intervals de núvols mitjans i alts. Al matí no es descarta amb boires a punts del sud i al Pirineu possibles precipitacions febles i ocasionals, a la tarda en especial al vessant nord, la cota de neu per sobre de 2.200 metres. El vent serà fluix variable, tendint a partir del migdia, component oest fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Escolta, fem una ullada al que ha passat avui.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs mira, t'he d'explicar que el Departament de Territori ja licitarà a finals del mes d'abril les obres de la nova estació d'autobusos de Lleida per 44 milions d'euros després que se n'hagi aprovat el projecte constructiu. El calendari previst és que les obres comencin a la tardor d'aquest any i s'allarguin ni més ni menys que 22 mesos, o sigui, pràcticament 2 anys, de manera que aquest nou equipament entrarà en funcionament a la tardor del 2025, que ja fa mandra llegir aquests anys, ja, fins al 2025. Escoltem l'alcalde de Lleida, Miquel Puyo, que parla d'aquest calendari de les obres i diu que el projecte proporcionarà una estació digna, a la vegada que permetrà conservar 2 edificis que formen part del patrimoni arquitectònic de la ciutat.
La construcció de la nova estació d'autobusos de Lleida començarà aquesta tardor. Segona, la nova terminal entrarà en servei el 2025 en aquest espai en què també hi ha els antics docks situats al costat de l'estació del ferrocarril. El projecte comportarà uns 22 mesos d'obres per culminar un edifici dotat de 28 andanes. Aquesta inversió és una inversió històrica, són 44 milions d'euros. No només proporcionarà a la ciutat de Lleida una estació d'autobusos digna, no com el baixador que tenim en aquests moments, sinó que, a més, permetrà la protecció patrimonial de 2 peces que molts lleidatans i lleidatanes probablement mai no han tingut l'oportunitat de veure. D'una banda, l'edifici històric dels docks, aquest edifici, diguem, molt interessant des del punt de vista de l'arqueologia industrial, i des del, i l'altre, el de la farinera La Meta.
Bé, són bones notícies, perquè és veritat que és una obra que necessitem, que no tenim estació d'autobusos a Lleida. És que és així de gros, que tenim un baixador que està com està, a més. Si estigués ben conservat, escolta, vale, vinga, ens aguantem i esperem aquests 2 anys. No tenim estació d'autobusos. En fi, tardor del 2025. Cau molt lluny, eh? Cau molt lluny, però bé, haurem de mantenir l'esperança. Vinga, que fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies, que ja no sabem quines són les noves, si les que li dèiem abans, o les noves que estan sortint ja cada dia als informatius.
Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en El Corte Inglés tienen un 15%. Todo, todo. Y además, las ventajas de nuestros tecnoprecios. Todo, todo. 15% en todo, todo AEG en El Corte Inglés. Todo, todo.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Thank you.
I ara sí, que és el moment en el que comencem a parlar de les noves tecnologies. Ho fem a l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet infocopelleida.com. Ens pots seguir les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast. I com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
Vinga, de què parlem avui, Jaume?
Doncs aquesta setmana anem forts, ja que cada vegada les notícies són més impactants, més revolucionàries. Apple revoluciona els mètodes de compra. Microsoft s'ajuda de la IA per crear el nou Windows 12. Xiaomi, que no afluixa en dispositius, per això hi veurem quins. I Samsung, si li escapa un secret. Concretament, el sumari d'avui és que Apple per fi trau el seu Pi Letter. Microsoft vol modernitzar el Windows 12 i ho suporta sobre aquesta intel·ligència artificial que cada dia estem constantment parlant, doncs. I què més? I Xiaomi trau nous televisors a preus d'escàndol. És un nou camí per continuar creixent el de les televisors? Vull dir, és la pregunta que ens farem per la tertúlia. I aquest Samsung que filtra per error la nova pantalla de l'iPhone 15. No parleu d'iPhone quan hagi arribat aquí? Parleu d'iPhones? Sí. Doncs ja ho sabeu. Doncs ja tenim ja fabricant-ho a punt el 15. I aquesta setmana en l'apartat de concepte bàsic tecnològic expliquem el concepte Indústria 4.0. Vull dir, són temes que cada dia estem sonant. Què vol dir això de 4.0? Doncs ho explicarem. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia friki, per començar un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Bueno, pues fijaros que nos vamos al año 1989, bueno, donde tal día como hoy se lanzaba la Game Boy, ¿eh? Wow. La primera consola portátil con cartuchos cargables, ¿eh?, que sacábamos y metíamos los cartuchos bestial. Y además que fue una revolución, porque fijaros que solo de esta primera Game Boy se llegaron a vender en el año de lanzamiento hasta 21 millones de dispositivos.
Suposo que em vau tindre, no?
Por supuesto.
Jo no em vaig tenir, però em va tenir un cosí meu i, bueno, o sigui, l'estiu era
compartida.
Sí, sí. No parava aquella màquina. És curiós, aguantava. Anava en piles.
La que va ser una revolució total,
la,
eh?
La primera anava en piles, era monocromàtica, vull dir, i si la veguessis ara, era molt gruixuda i molt grossa, però llavors la veiem molt petita.
Bueno, va sortir el 89, com tu dius, però fins als 90 i pico no es va començar, no va explotar.
No va a explotar hasta... No explotó hasta los 90, pero es que en el primer año ya vender 21 millones de la primera consola portátil, la primera vez que se podía jugar en la mano, fijaros la gran revolución. Daros cuenta que hay cosas que han crecido, pero hasta 2005, con el nacimiento del iPhone, no empezamos a tener videojuegos en el móvil. Anteriormente teníamos juegos en el móvil. ¿Quién no ha jugado el Snake del Nokia?
Vaya.
¿Vale?
Sí, sí, pero no era... Sí, había,
no, bueno, eran como las dos pelotitas en la primera videoconsola de los 80.
Había un videojoc allí, però no era allò pràctic per jugar. Vull dir, moltes vegades dius allí que no acaba de...
Un consumidor de temps morts.
Pues fijaros...
Sí, però no acaba d'enganxar.
16 años se tardó en adaptar toda la tecnología que tuviéramos, bueno, pues una videoconsola en la mano 100% y además metida en un móvil.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1989 amb tot un referent històric com l'efemèride. Va ser tota una revolució, això de tindre el videojoc a la mà i sigui portàtil. Ara toquen temes, d'altres temes, perquè anem fent aquesta culturilla. Ara toquen
conceptes bàsics.
I no deixem parlar de coses revolucionàries. Avui el terme que volem parlar és d'aquesta, la indústria 4.0.
Es decir, realmente la cuarta revolución industrial, ¿no? Hace poco avecinábamos y decíamos, oye, que se avecina la nueva revolución industrial con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, la industria 4.5.0 o esta revolución industrial etapa 4, esta cuarta, ha venido por la informática, para que lo entendamos así como un concepto general, ¿vale?
La informática de Fadíes, ¿eh? Que ni ha.
Sí, pero fijaros, la revolución industrial, como revolución industrial, como tal, como concepto, es cuando cambia el método de acción e interactuación en el mundo, Es decir, tanto socialmente como empresarialmente en el mundo de los negocios, estas revoluciones industriales ha habido un hito en cada una de ellas. Esta, la 4.0, precisamente es la informática en el concepto global, la parte de automatización, los sistemas informáticos físicos y no físicos, el Internet de las cosas, la computación en la nube, esto del Google Drive, ¿no? Uh-huh. Y estas cositas que tenemos, ¿no? Los Drive y los Dropbox y estas cosas, el correo electrónico, como hoy día para cualquier cosa tenemos que tener un correo electrónico, aunque no sea para utilizarlo nosotros, para que nuestros hijos vayan al colegio, para, oye, un correo electrónico para ir al médico, un correo electrónico para, es decir, fijaros que esto ha cambiado la forma en el que interactuamos no solo las empresas y los servicios, sino que todos nosotros. Esta es la cuarta, es la industria 4.0 y, señores, se está avecinando la siguiente, con lo cual...
No, pero pues, ni se consolida aquesta.
Bueno,
es que anem molt ràpid.
Això no és qüestió de ara tenim aquí, l'any que ve tindrem la cinquena.
No, el año que viene no, pero que está claro que en unos años, por la parte de la robótica, la inteligencia artificial, como desarrollo de la industria,
sí, perquè ara,
4.0.
El tema de la robòtica portem pues, uns anys, però pocs, quan diem uns anys, diem 6 o 7 anys, vull dir que no portem més. Vale, amb el tema d'intel·ligència artificial que portem, vull dir, pràcticament fa un parell d'anys que el tema ha explotat, vale? I estem a les beceroles, vull dir, estem super al començament.
Correcto, pero como cuando nació la informática, lo que se avecinó es, señores, el mundo va a cambiar en la forma de interactuar y en la forma que vamos a comercializar y en la forma que vamos a vivir. Entonces, bueno, pues eso es precisamente el concepto básico de una revolución industrial, ¿no? Bueno, pues en la 4.0 entró la informática y en la siguiente veremos cómo la informática se convertirá en mucho más.
Doncs venga, ja ho sabeu lo que és aquest concepte de revolució industrial, que és aquesta, la indústria 4.0. Doncs ja ho sabeu que si és dimecres i estem al migdia i estem a Copa Lleida, ara els friquis tequis en Antena. Ara toca...
La tertúlia fric.
Doncs vinga, va, comencem per aquest nou servei que va anunciar en la seva Worldwide Developer Conference del 22, Apple, que el PyLater... Que...
Later.
Bueno,
sí, later.
O sigui, el later, o sigui, el más tarde.
A veure si ens entenem.
El després.
El que seria un avanç és que poguessis comprar i no pagar.
Però, això clar, volia dir. En què consisteix? Primer de tot, en què consisteix el servei?
El pay later és, bueno, comprar ara i pagar després, però acaba pagant. Vull dir que ja saps, és un finançament automàtic, un pagament fraccionat.
O sigui que... però... Això ja ho estic puguent fer ara. Quina diferència hi ha entre aquest servei d'Apple i el bueno, que podem fer ara en aquest
propi,
moment?
Que és propi, cadascú tindrà els seus sistemes.
A veure, diferència, ja. Señores. La tecnologia me parece maravillosa, però al final todo es cuestión de dinero. Y este es el primer paso en el que vemos como Apple se está convirtiendo en un banco. Ya está. Es decir, ahora mismo puedes entrar en la web de Apple y a través te compras lo que quieras y lo puedes financiar, lo pone allí, financiación, además lo pone por CTLM, no nos hacemos ninguna publicidad, sí. Lo ponen allí. Bueno, pues ahora van a empezar ellos a jugar con esta financiación de cuotas. Compra a través de las apps del App Store. Al comprar, utiliza Apple Pay. Y nosotros te financiamos la compra, Apple. No la Visa, que si compras con una Visa te dice, ¿lo quieres pagar en 3, en 6, en 12 veces o lo quieres pagar ahora? Esto que al principio nos parecía raro, que incluso cuando sales al extranjero te dan el datáfono, porque tienes que elegir si lo quieres pagar de una, de dos o de tres veces, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, pues precisamente lo que van a hacer es esto. Financiar ellos las compras, convertirse en tu banco. Apple te va a cobrar las cuotas de todo lo que te quieras comprar y ellos te van a ofrecer la financiación con o sin porcentajes.
De moment el servei el llancen als Estats Units.
Está claro.
I si tu el pagues durant les sis primeres setmanes no cobren interessos allí. Sí, que es, bueno,
ese es el acuerdo que llegué con las entidades bancarias claro. Y como financiación y como revendan ellos su propia financiación. En serio, lo estoy diciendo, es un cambio en el cual vamos a ver cómo estas tecnológicas dan el pasito a convertirse en un banco.
Necessiten un pas previ i per això arriben de moment amb aliances amb entitats ja bancàries que tenen, bueno, estan donades d'alta i tenen tota l'activitat ja arreglada, però és aquest pas previ a Sí, és aquest pas previ a...
Compro financiació i vendo financiació. Sí, sí. Tengo cash, jo lo financio.
Creieu que això quan arribarà aquí podrà ser una mica una revolució? Perquè clar, si setmanes...
No, revolució no, perquè
sense interessos...
Però si és lo que hace Apple sempre. Vamos a ver, no es una revolución, existe desde hace mucho tiempo, lo podemos hacer a través de nuestros bancos o de, ojo, que al final no son nuestros bancos, de entidades como Visa, Mastercard, American Express y demás. La diferencia es que Apple lo va a poner en la mano de todos los usuarios de un clic y de una forma rápida y fácil. Es lo que siempre hace Apple, de verdad, que no ha inventado la rueda, pero ha sabido que todo el mundo puede hacer un clic y tener una rueda.
Clar, tu fixa't que o amb el dit o amb la cara, amb el Face ID, tu pagues i allí el moment de pagar ja li dius, mira, ho vull amb 3 quotes diferit o amb 6 quotes, amb un sol clic ho tens pagat i finançat. I ja està. Uh-huh. És la gràcia.
Doncs vinga, va, que... Sí,
però ho has d'acabar pagant, eh? És el que et deia. La revolució és que al final no ho haguessis
de pagar. No, el tema és que són... Bueno, pots fraccionar en 4 pagaments durant 6 setmanes i no tens aquests interessos. De moment, això ha començat per als Estats Units, esperem a veure que un dia d'aquestos arribi aquí, ho provarem i veurem quina acceptació té i si realment doncs, és una acceptació massiva o no. Ara volem... Doncs, bueno, d'Apple passem a Microsoft perquè Microsoft diu que vol... revolucionar el nou Windows amb la nova versió del 12 i ho vol fer a través de l'ajuda de la intel·ligència artificial. Està clar que tenim està clar que tenim intel·ligència artificial fins a la sopa.
Sí. Bueno, ya, pero esto lo pasa muy rápido. Al final ellos sacaron su inteligencia artificial, la que todo el mundo sabe por las noticias, que alguien en poquitas horas lo convirtió en un nazi racista y la volvieron a bloquear. Sí, sí, es que es así. Lo volvieron a bloquear y ahora es, bueno, pues pero, mirar, en vez de integrar la inteligencia artificial sobre Office 365, sobre el Windows actual y tal, vamos a hacer un rebombori, redoble de tambores. ¡Pum! Vamos a poner un Windows que ya va a llevar la inteligencia artificial desde dentro para daros los servicios, bueno, pues un poquito
el,
más.
El tema és que volen fer un nou Windows, ¿vale? I perquè sigui amigable a tothom, ¿vale?
Va a aprender de ti y te va a poner los iconos, el tamaño de letra, te va a poner las aplicaciones que más usas delante, vas a poder...
Volen que el format el dongui la intel·ligència artificial perquè té les dades de tots els usuaris. D'aquesta manera dic, ostres, tindrem aquí un nou Windows una miqueta més aproximat al que vol l'usuari.
Sí.
Bueno, sí, ja no saben què fer.
El usuario lo que quiere es no darle a controlar, suprimir, reiniciar, claro. Y si no, desenchufa de la pared y vuelve a enchufarlo, que son los tres típicos. Es decir, el usuario lo que quiere es que no se pare. Lo segundo, perdonarme, si tú miras los usuarios y la experiencia de usuarios de Windows, cada vez tienen más complicado encontrar las cosas. El menú de iconos no lo usa ni Dios. Seguimos con el, sigue todo el mundo con el escritorio y con el tal.
Ple de cosetes.
Hay un porcentaje muy pequeño que esté utilizando los multiescritorios de Windows. ¿Vale? Es decir, ojito, que hay alguno todavía que dice, ¿y lo de la barra de inicio? Es que me ha desaparecido con el nuevo Windows la barra de inicio. ¿Vale? Es decir, ojito con lo que hacen... Porque cada vez es más complicado encontrar las cosas dentro de un ordenador Windows.
El que sí que està clar és que ells han apostat per la intel·ligència artificial, han comprat una part de OpenAI, que és qui ha fet ChatGPT, han arribat a l'acord d'integrar-lo, em sembla, a canvi de 10.000 milions que li van injectar de dòlars. I, escolta, que ho acabarem trobant a Windows, a Office,
a todo.
Al Bing, que ja ho tenim. Bing és el Google de Microsoft, és el buscador. Funciona exactament igual, vull dir, al final és un rastrejador, funciona exactament igual. Ells ho acabaran posant a tot arreu. Ara, com diu el David, aviam, no es tracta de posar-ho, sinó de donar-li sentit.
Y luego que estemos acostumbrados a ello, formados para ello, que es lo de siempre.
Aquesta de l'altra.
¿Vale? Es decir, oye, es una IA. Me parece muy bien que te dé cosas estándar en el inicio, porque es lo que te va a dar, porque tengo el know-how de todos los usuarios. Pero cada uno somos muy especialitos, todos somos muy especialitos. Entonces, aparte de tener eso, va a haber y vamos a tener que aprender a entrenar nuestro ordenador de Windows.
Venga, va. Cambi
de... Mira, solo me falta discutir con el ordenador ya, ¿eh? Claro, pero bueno.
No va a tocar.
No, yo ho deia de broma, això, sempre, però...
No lo digas de broma, que és verdad.
Acabarem discutint amb els catxarros aquests.
Bueno, acabarem discutint per qualsevol cosa.
No, però...
¿Quién no s'ha enfadat amb el navegador?
No. Sí. No, y con el ordenador también, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que hasta ahora no te contestaban.
Ah,
és verdad. Bueno, clar. Jo l'ordinador m'hi he discutit. Bueno, allò que fas, sí, no? De frustració.
Però és unidireccional.
Però ara igual et conteste.
Ja saps la dita, que dos no discuteixen si un no vol, no? Si l'altre no contesta, no sé pas què discuteixes. Vull dir, una mica estàs fent una mica...
Correcte, però ara et podrà contestar. I ja només em faltaria discutir-me amb l'ordinador.
Doncs, ull. Vinga, va, canvi de terç. Passem a la marca que pràcticament més ven a nivell mundial. Està al tercer lloc en dispositius. Ara vol fer-se un forat en el món de les televisions i pega fort amb els nous televisors amb un preu d'escàndol. Vull dir, ens faran canviar el televisor cada dos o tres anys com l'smartphone? Aquestos de Xiaomi?
Espero que no, eh?
No.
Espero que no.
Jo tampoc lo creo, lo que sí que és cierto no, és que
no
Xiaomi...
No lo creo, però... A veure, un televisor avui en dia està a meitat de preu d'un smartphone.
No,
parlo de preus. El que jo dic és que per mi, això sí que és molt personal. Jo tinc l'Apple TV a casa. No tinc ni antena de tele instal·lada ja a casa. Per tant, consumeixo tot a través d'Apple TV. Puc veure les teles de la TDT a través d'internet i les plataformes, el poc temps que tinc. Per mi ara hi ha una tele, és un monitor. Jo no, si pogués triar un bon panell sense Smart TV, doncs tot això com estalviaria, perquè no el feia anar per a res, per això tenia l'Apple
TV. Sí, però el click and play, sí, correcte. Entonces, però lo más usual es el click and play.
Jo necessito que el panell funcioni i duri.
Claro, pero el click and play, tú fíjate, ahora, es decir, en el mundo de las televisiones, Xiaomi pues sacó equipos con una resolución básica y a un precio también de escándalo,
sí, sí.
¿Vale? El tema es que ahora se van a las 65 y 75 pulgadas con pantallas 4K, con inteligencia ya, con un buen procesador,
Wi-Fi 6,
con Wi-Fi 6,
Bluetooth,
es decir,
el
click and go. Yo llego, enchufo, porque solo tiene un enchufe. Como bien dices, no me hace falta ni ponerle el cable de antena, es decir, pon la tele donde quieras, la conecto a internet y tengo todo. Tengo todas mis aplicaciones, tengo lo de Apple, lo de Movistar, lo de tal, lo sí, de otro, sí. Todo lo que quiera, ¿vale? Entonces, claro, con calidad además, digo, o sea, HDR10, no sé si lo habéis visto, ¿vale? Pero la compatibilidad de HDR10 es una tele 4K de muy alta definición, ya, y con un refresco de 144 Hz.
Aquí el problema, como digo el Jaume, es que si la parte de microprocesador, memoria, etcétera, pequen de posar-la curta, llavors potser sí que t'has de plantejar als 2-3 anys canviar de tele, però em semblaria un error garrafal en aquest sentit. Però bueno, a veure, si al final tu comences a apretar el comandament i tarda 2 o 3 segons a obrir-te una aplicació que no és res, però te n'acabes cansant. I la tele funciona perfecte, però...
En la televisión estamos más acostumbrados a que tarde 2 segundos, en el móvil nos parece un mundo. Y según el
pero
tipo de
no.
móvil que tengamos... Sí,
yo, por ejemplo, yo no. A mí el Apple TV es instantáneo.
Sí, claro,
llavors...
bueno, tienes un procesador aparte, tienes
claro,
un ordenador
claro,
aparte conectado
claro.
a la televisión.
Pero eso te digo que yo hablando... la tele vull que em duri molts anys.
Sí, pero que aquí estamos hablando del 90%, más del 90% de los usuarios, que es una tele que tenemos enchufada, click and go.
Qui
y a
el Apple
correr.
TV, digo el Fire Stick.
Vale. Y ahora te cuento claro. otra cosa. Aunque la utilices...
Pero ¿cuánto te cuesta cambiar un set-top box que son aquests cacharrets? Sí. Claro, costa 100 euros. Y
vale.
una tele...
¿Quieres un monitor? Pues yo te pongo un monitor que si quieres no utilices su inteligencia, de 75 pulgadas, un HDR10 y no por más de 600 euros. Y tú enchufas allí tu Apple TV.
Pues
el tema es
dicho
tu
antes,
monitor.
Ya lo tengo.
Es tu monitor. Claro, es que aquí está el tema. Que de pronto Xiaomi te saca algo así y dices, es más malo que los demás. No, mire, oiga, que es que pantallas hay 4 fabricantes en el mundo. Que es que no hay más.
Sí, sí.
Y si no, la última noticia que no nos va a dar tiempo.
Venga,
¿quién
dile,
fabrica
va.
Las pantallas? Va a fabricar las pantallas del iPhone 15. Uno de los fabricantes.
Venga,
Samsung. Y otro, Sharp.
Y ya fans.
Y ya hace años. Que Samsung dice, oiga, que cuanto más iPhone se vendan, mejor para
sí,
mí.
Sí.
¿Vale? Bueno, pues...
Doncs ja sabem com serà el nou iPhone 15.
A veure com
sí,
serà.
¿Ves? Con una pantalla OLED no. de la...
No tindrà NOC.
Ah, ja ho sabem.
Sí, perquè ha sortit la foto de la pantalla. Com
si s'acaba la illa dinàmica?
No, NOC. Illa dinàmica, sí.
Ah.
NOC.
¿No? ¿Qué es Notch?
Sí.
Bueno, pero ya no lo tenían ahora.
Ya no lo tienen en el iPhone 14.
Sí, sí.
El iPhone 14
Al 14 sí, el Pro no.
Bueno, vale, sí.
Vale.
Ya entra,
14 Pro.
Al 15 sin Notch.
El 15 era la del 14 Pro. Vale,
exacto. Sí,
vale. Bueno, va, que fixa't, hem acabat parlant de pantalles. Hem començat amb la intel·ligència artificial
i podeu mirar les pantalles en Xiaomi directamente, que veréis que eso entre 500, 600, 700 euros.
Bueno,
m'ho
miro,
va.
La de
pantallote, hasta con NFC.
Imagina't.
Pa connectar el mòbil.
David Casero, com sempre, un plaer.
Bueno, muy buenas tardes.
La setmana que ve té una festa.
Sí o què?
Au!
Sí, bueno,
Santa.
Venga, festa com els nens.
Sí, senyor. Ah, digo, yo lo mismo nos hacía hacer vigilia aquí.
Us dono festa. Per tant, aprofitar. Que clar, la tecnologia va tan ràpid que ara amb dues setmanes de parèntesi tornarem aquí i ja parlarà de tot, tots els aparells. Bueno, i Jaume Sitjà...
Després de la mona, més.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Relacionado con el cáncer de colon, de que este tipo de cáncer está aumentando en los jóvenes, algo que hace unos años era impensable. ¿Qué puede estar pasando para ese dato sobre el cáncer de colon?
Por un lado, la alimentación, el consumo de bebidas azucaradas. También, como no, el consumo de comidas ultraprocesadas, el abuso de antibióticos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
La Semana Santa es un sentimiento que se vive desde dentro todos los días del año. La Semana Santa es tuya.
¡Viva la reina de Triana!
El sentimiento de una tradición profunda, llena de fe y de fervor. Vívela como hay que vivirla, donde hay que vivirla. Vive tu Semana Santa en 13.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que fem camí cap a les dues de la tarda. 7 minuts ja per sobre de dos quarts de dues, segueix pujant la temperatura, 20-21 graus, avui pujarà, demà pujarà encara una mica més, i a partir de divendres sembla que comença a baixar la història fins al diumenge, que arribarem a la temperatura que hauríem de tenir per aquestes dates, perquè no oblidem que ara estem per sobre del que ens tocaria, i a partir de diumenge ja ho veurem. De totes maneres, les previsions canvien molt, i l'Armando Álvarez, divendres, ens explicarà, doncs, a veure com arriba aquesta Setmana Santa. Ahir llegia, ahir m'enviava una captura, és curiós això, M'enviava una captura a l'Armando Álvarez de dos diaris fent la previsió de cara a la Setmana Santa. Ahir la notícia la publicaven amb 4 hores de diferència només, val? Un deia: última previsión del tiempo para Semana Santa 2023, llegan las borrascas y las lluvias. Y l'altre deia, 2 hores després: el tiempo en Semana Santa, más calor y menos lluvia que otros años, según el AEMET. Per tant, és molt complicat fer la previsió meteorològica. Va, que comencem la nostra tertúlia amb veu de dona. Ens acompanya avui la Núria Ribes. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Núria?
Bé, una mica constipada, però bé.
Està refredada?
Sí, sí, sí.
Així
sí.
Et passa com a mi, que jo aguanto bé l'hivern, però quan comença a arribar això, les bones temperatures, no sé per què, jo crec que em destapo abans d'hora, em refredo sempre el març.
Pues deu de ser el mateix, sí, sí. Jo tinc bronquitis també. Caram. Ha set forta, bueno, però bueno.
Escolta, anem millorant per anar a fer una marató?
Encara no, però bueno. per caminar-la potser sí.
Bueno, sí, bueno, sí. Escolta, m'alegro que... Bé, que és més lent del que ens agradaria, de totes maneres.
Sí, 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 és veritat.
Déu-n'hi-do.
Ja ho diuen, que potser millor val més trencar-se un os que no pas fer-se un esguinç, perquè el temps de recuperació és molt més gran amb un esguinç que amb un trencament.
Déu-n'hi-do. Està amb nosaltres també la Gemma Casal, des del grup de dones i des de la coordinadora de ONGs. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé.
Acalorada també.
Fa molta calor,
Clar, ja et dic que avui i demà pugen, de cara a diumenge tornen a baixar a les que tocaria per aquesta data, i entre que pugen i baixen, doncs ara veiem manega curta, ara passo fred, ara em refredo.
Ara més que mai hem d'anar vestits de seva.
Sí, totalment.
Sí, sí,
totalment.
Sí.
Núria, escolta, que estava pensant que... Bueno, clar, els deures ja els heu hagut de fer, de totes maneres, però que tenim... És l'època de les bodes, no?, per excel·lència, ara la primavera.
Sí, 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 sí. Ara començarem a... Jo començo la temporada el 15 d'abril i ja fins a l'octubre, sense parar.
Sense parar. I
bueno, algun cap de setmana pararem,
ja suposo, però
que sí, que sí.
Ho tornen a celebrar, la gent es tornen a casar?
Sí, i tant, sí, sí. Tot i que la Gemma no ho celebraria.
No, escolta'm, jo celebro...
No, la Gemma
celebro...
ja us va dir que ho faria en petit comitè.
D'una altra manera, perdó.
No, que a mi em fascina que la gent es vulgui casar, però vull dir que si ho volen fer endavant, Vull dir que em fascina,
sí, sí.
No puc deixar de trobar-ho sorprenent.
Bueno, escolta, ha canviat una mica la tipologia de les bodes que busca la gent? Ara ja fa 3 anys de la pandèmia, però heu notat canvi entre això i la crisi i la pujada de preus i tot plegat?
Doncs jo el que s'ha notat més és que la gent busca, més que un casament ja, és una festa. El tema festa és un tema molt important avui en dia als casaments, no? Perquè potser abans prioritzar és, jo què sé, el menjar, que no deixa de ser important, però avui en dia el tema de la festa és un tema molt important als casaments i és un tema que ha canviat molt respecte als anys anteriors. I un altre tema que també ha canviat és que abans hi havia una estadística pura, que era que un 40% dels convidats no et vindrien a la boda, i actualment no es compleix, la gent té moltes ganes de celebració i, bueno, hi van tots.
A veure.
No hi ha gaires de baixes.
Però ho teníeu quantificat, un 40% de les persones que convides,
sí,
no van a la boda?
Sí, 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 anterior a la pandèmia era un promig bastant alt de la gent que deia que no. Sí, 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 sí.
Pels diners que costa?
Bueno, era entre que hi havia pels diners, hi havia perquè també potser es convidava gent de que potser eren més aviat uns compromisos que realment vulgui invitar la gent que vols invitar. No?
De totes maneres, potser la gent també convidava a tothom. Vinga,
pot ser.
Perquè al final, vinga, com més millor, i no parava atenció a veure si calia o no. Però
si realment tinc ganes, no?, de passar el dia aquest amb aquesta persona.
Jo també et diré que l'època de bodes, perquè al final, amb els amics que creixes, doncs any amunt, any avall, tots som de la mateixa quinta i, i bodes, jo recordo un període de 5-6 anys en el que teníem 2, 3, 4 bodes a l'any. Tot passa a la vida, vull dir, tot passa.
Sí, és veritat, això és veritat.
Déu-n'hi-do. Molt bé, escolta, no, perquè parlem de bodes amb la Núria Ribes, perquè ja sabeu que és una wedding planner. Què vol dir wedding planner? Que és una organitzadora de bodes. On et trobem, Núria?
Bueno, doncs jo crec que el millor exemple és a la web, perquè és... Sí. On realment la gent veu realment la feina que fa, hi ha exemples i hi ha de tot, i és lligabosc.com.
Mm-hmm. Vale? Lligabosc.
Lligabosc, l'empresa es diu Lligabosc, o buscant Wedding Planner Lleida, doncs també en poden trobar fàcilment.
Molt bé.
Vale? L'empresa és Lligabosc Wedding Planner.
Molt bé.
I per xarxes també, a Instagram, Núria.lligabosc, també poden veure la feina que faig.
Clar, estic d'acord amb el que deia la Núria abans, que ara la gent, més que ja busca el banquet i punt, volen una experiència de dia, no? O sigui, que el dia sigui una experiència, un show.
Sí.
Bueno, us heu d'especialitzar en tot. Escolta, canviant de tema, Gemma Casal, 3:15. Com estàs? Què has estat fent darrerament?
Ui, no sé, moltes coses. La meva vida és una mica com el canvi climàtic, és una mica estressant tot així acumulat.
No, el canvi climàtic ara ja ens podem deixar d'estressar, perquè vull dir que és que a veure, no em malinterpreteu, ja ho tenim tot perdut, no. Però vull dir que és que no... Jo quasi he perdut l'esperança que entenguem realment, ara que, per exemple, no està plovent i els embassaments estan com estan, que la gent segueixi sense reaccionar amb el tema del canvi climàtic. No, però no
només la gent, eh? O sigui, jo quan dic estressant com el canvi climàtic, és perquè és estressant. Cada vegada hi ha canvis més violents de temps, més radicals, no? amb més curt termini, i una mica com la feina de la gent. Cada vegada hi ha... no? Vull dir, tots són molts canvis, tot molt acumulat, tot molt ràpid, no? I digerim les coses molt ràpidament i fem les coses massa ràpid. Necessitem massa canvis constants a la vida i al món laboral també, i jo penso que es produeix molt malament últimament tot en general.
Sí.
I lo del canvi climàtic, jo comparteixo la idea de que no frenarem res, però no perquè la gent no faci res, és que tenim uns responsables polítics que han cregut que la política no serveix ni ha de posar-se al servei de les persones per aturar el canvi climàtic. I llavors, si ningú ni els que estan al capdavant s'ho creuen, difícilment la gent farà tampoc cap pas. Vull dir, perquè nosaltres a casa ens podem posar a reciclar i a separar, que ho hem de fer, Jo aquí faig una crida a la responsabilitat individual per el reciclatge i sobretot per decréixer, per deixar de consumir en excés i que només reduint el consum podrem aturar segons què. Però clar, després dius, en sèrio serem capaços de canviar, per exemple, els cultius que se n'enduen la major part de l'aigua,
això ha de canviar radicalment.
L'agricultura i la ramaderia, que no ens alimenten, no ens enganyem, produeixen mercaderies per a l'exportació a Catalunya, que a més són monocultius, que se n'han dut per endavant la nostra sobirania alimentària. Aconseguirem que hi hagi una llei que reguli unes polítiques que facin una política real de sobirania alimentària.
A la conca de l'Ebre, l'altre dia em van passar les xifres, i el 90% o el 91% del consum de l'aigua de la conca de l'Ebre és agricultura i ramaderia.
Clar.
No?
Sí,
és que parlem de que el consum urbà, a les cases és d'un 3,3%, amb el qual aquestes campanyes de tanca l'aixeta, que estan molt bé, és que no...
No l'hem de deixar l'aixeta oberta? No.
No, evidentment, però no és aquest el problema.
Però no hem de tindre milions de porcs per sobre les nostres possibilitats. No ho hem de fer. Ni tampoc hem de contaminar totes les aigües i tots els aqüífers de Catalunya amb els purins. No. Ni tampoc hem de tindre un munt de cultius tirant un munt de pesticides que contaminen totes les nostres aigües. No. Però qui fa complir les normatives? Ningú.
L'altre dia escoltava, bueno, que l'altre dia, aquesta setmana, la setmana passada, dirigents que estan parlant de, del tema de la sequera, que és més greu del que ens pensem, i tots parlen, bueno, a veure si a l'abril plou. És que no podem viure a veure si a l'abril plou, perquè encara que plogui,
que sí, sí,
anirem malament, però és que no podem viure així, a veure si plou. Núria, de totes maneres, per tu, si ha de ploure, que plogui de dilluns a dijous, suposo.
Bueno, ho tenim tot controlat, eh? No, 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 a mi me preocupa més que sí, realment sí, sí, tinguem sí. aigua i puguem tirar endavant, que no pas si plou o no, això ho tenim controlat. Ho parlem, es programa, es fiquen carpes i ja està, no passa res. Clar. Jo crec que l'important és això, és que tinguem aigua, ¿vale? Perquè és que és molt, molt preocupant. Jo quan veig tots els pantans que, tal com els tenim ara, quan veus fotos que comparen fotos a vegades, bueno, l'altre dia ho veia amb unes notícies sobre les muntanyes amb la neu, que actualment estan com si estigués en el mes de,
maig,
d'agost.
El mes de maig-juny ja, perquè és que... Sí,
sí, sí. I realment haurien d'estar plenes de neu per començar el desgel, i així no hi és, no? I ara quan diuen això que plourà, és que jo no crec que plogui, el que passarà és que hi haurà pues, desastres, perquè el canvi climàtic també una mica porta això, que hi ha desastres climatològics, hi haurà pues, inundacions i hi haurà de tot, perquè no estem després clar. Preparats per a poder absorbir-ho, no? I la veritat, a mi, me preocupa moltíssim.
Sí que és veritat que plou menys i, per tant, n'hi ha menys d'aigua disponible, però també és veritat que controlant bé la despesa de l'aigua, doncs potser viuríem una mica més tranquils amb el tema de l'aigua.
I una mica de responsabilitat, perquè jo us recordo que aquest estiu van sortir un munt de pobles amb aigua que no es podia veure.
I van estar moltes setmanes havent-la de portar amb cubes.
I jo el que escoltava és, ai, ves, ara haurem de portar l'aigua de més lluny, en lloc de dir, potser hem de demanar que deixin de contaminar-la.
Sí. No, no? A més, va haver molta població afectada.
Home, i l'aigua, senyores, senyors, es contamina per pesticides i fitosanitaris que es tiren generalment als fruiters. Llavors, o canviem els cultius o canviem la manera de cultivar, però el que no podem fer és que hi hagi uns senyors, i dic senyors perquè fonamentalment són senyors, que estiguin contaminant les nostres terres i les nostres aigües i que no hi hagi ningú que estigui fent complir cap normativa. I que llavors resulta que haurem de portar l'aigua de més lluny. Doncs potser no n'hi haurà d'aigua de més lluny, perquè de més lluny igual estan contaminant els de les granges de porcs o els de... No, llavors arriba un moment que dius el que necessitem és aigua potable per sobreviure i si hi ha unes normatives i si resulta que al final hem vist que això que aquesta pràctica està contaminant l'aigua i no és beneficiosa ni per l'aigua ni per la terra, ni per els aliments ni per les persones, doncs s'ha de canviar sí o sí, no que no en surti l'alcalde o el polític de torn dient que hem de portar l'aigua de més lluny. És ridícul. Jo per això també desespero com tu, perquè crec que no hi haurà canvi.
És que jo ho sento, avui ja... Jo porto uns dies negatiu en aquest aspecte, espero equivocar-me. De veritat, sóc el primer que espero equivocar-me.
Jo també.
Però és que estem a final de març, que l'altre dia sentia que a veure si reunien gent per cantar una dansa de la pluja. Dic, bueno, és que de veritat, vull dir, no... Que sí, mira, en plan oci fem el que faci falta.
Allà al meu municipi però... hi ha els martissans de Peramea, que els traven en processó fins a... Bueno, els treien, eh? L'últim any, em sembla que va ser l'any 50, no sé quan. Doncs
pues aquest any els haurem de tornar
crec
a treure.
Crec que no, igual m'equivoco. Els traven en processó fins a l'estany de Montcortès. I ara, bueno, la gent rei diu, oh, encara els haurem de tornar a treure.
No, no.
Que allà dalt no hi ha tanta sequera com aquí, tot bueno, sigui dit, eh? Però encara ho faran.
En fi. Escolta, canviant de tema, Núria Ribes, que heu tingut ja canvi, bueno, renovació de junta a App Lleida. No sé, segueixes integrada a la junta?
Sí, 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 sí. Vam, aquesta setmana passada vam fer eleccions, ¿vale? I la veritat és que estem molt contentes de la participació i de com ha canviat la Junta, no? Perquè érem una Junta que realment érem poques persones que estàvem al capdavant i ara mateix bueno, el canvi ha estat molt, molt notable. Érem érem quatre persones, ara mateix en serem 12. Doncs jo crec que la riquesa que pot aportar 12 persones en una junta és molt beneficiosa, no? Sí que quatre persones de seguida ho teníem tot molt no decidit, però vull dir que les decisions es prenien bastant ràpides, però jo penso que és millor ser 12 persones i que poder tindre moltes més visions i aportacions, no?
Home, evidentment que sí. I, sí. No és una cosa que s'estili gaire, perquè les associacions cada cop reclamen més gent i que no troben, eh?
Per això estem supercontentes de que la gent estigui respostant tan positivament i que puguem inclús especialitzar una miqueteta, no, la gent, de que pues, si una persona es dedica més al tema de la formació pugui ser la que realment porti el tema de la formació dintre de l'associació o del networking o de l'economia circular o, bueno, mira, jo en aquest cas portaré a partir d'ara, jo era la secretària i a partir d'ara sóc la que porta el tema dels esdeveniments de l'associació, vull dir...
A veure, perdoneu-me que també m'ho poses bé, et cau com anell al dit, eh?
Sí, però jo crec que és això, jo crec que cadascú al final ha de fer el que sap fer, no? I que és el millor.
Mm-hmm. Bueno,
sí, doncs escolta, per això estan, no? Les persones diuen, pues mira, jo realment amb aquest tema doncs el domino, el se porta bé, doncs vull col·laborar dintre de l'associació amb aquest tema.
Molt bé. Escolta, sí. Enhorabona, són 4 anys més per en van, eh?
Sí, moltes gràcies.
Sí, enhorabona, perquè l'altre dia vaig obrir el diari i us vaig veure a totes allí a la foto i vaig pensar, mira, ja està bé, no? O sigui, tants anys obrint el diari i veient un munt de senyors...
Avorrits, vestits tots
de gris allí, repartint-se i creient que poden pensar el món, i per fi, no, veus que hi ha senyores que pensen, s'autoorganitzen i decideixen per elles mateixes.
Molt bé,
enhorabona.
Escolta,
sí, moltes gràcies.
Que l'alcalde de Lleida està content avui perquè han presentat ja la licitació de les obres de... Ara us he fet un canvi de tema total, eh? De l'estació d'autobusos, que durarà 22 mesos les obres. O sigui, que a la tardor del 2025, que jo deia abans quan explicava la notícia que em feia mandra i tot de dir tardor del 2025... Hem d'esperar fins llavors a tenir una estació d'autobusos a Lleida. Però com hem arribat amb aquesta situació? És tremendo, perquè el que tenim ara és un baixador que és tètric. És que és tètric.
I com hem arribat a que un alcalde pugui estar content perquè li diuen que les obres s'acaben al 2025?
Sí, sí. Bueno, no, està content perquè comencen. Perquè, clar, hi ha hagut tants entrebancs que, escolta, jo no sé per què arribem tan tard a tot en aquesta ciutat. A part de que tenim eleccions d'aquí un mes i 30 dies, o sigui, són 2 mesos menys un dia, i ara comencem a inaugurar coses, eh? Hi ha coses que no canvien mai, eh?
Mai. Haurien de ser cada any les eleccions.
Sí. Bueno, sí, però escolta, ens mereixem una estació. I la
veritat,
jo,
degut ara al meu accident, vale? Doncs no puc conduir, i jo no havia, feia molts anys que no utilitzava el servei d'autobús, no? I ara pues, l'utilitzo, i realment l'estació aquesta és que és una estació que fa pena, però molta pena.
Fins i tot por.
Tètrica,
i por també, eh? Vull dir, és sí. Que dius, per favor, que estem a Lleida i vas allí i dius, però què és això?
Vigila a l'hivern, no hi vagis a les 8 o les 9 del vespre, que no és una hora tan estranya per agafar un transport públic, perquè de veritat que és que està els... Jo diria que fins i tot els fluorescents que hi ha fan poca llum.
Sí, groga.
Sí, sí.
Com a pel·lícula d'aquelles dels anys 70 de por... una cosa terrible.
És terrible, insisteixo, vull dir, aquesta és notícia d'avui, ja ho sabíem que s'estava plantejant de fer-se, però jo el que em pregunto és com arribem a aquestes, o sigui, com tibem tant la corda, és a dir, és que el baixador ja fa, el que ara és baixador, que fins ara era l'estació, quan era estació encara, fa 10 anys que dius, és que això no té nivell per Lleida, però sí, de lluny, eh?
Sí, i que ho van deixar anar degradant i ningú dient res, no? I a més una zona molt, molt insegura. I ara sí que parlo com a dona, eh? Molt insegura per anar a agafar qualsevol autobús, sobretot aquests que sortien amb hores intempestives, perquè doncs, hi havia poca gent, amb segons quina hora, les taquilles no sempre estaven obertes... t'havies d'esperar els espais insegurs...
No donava cap mena de gust.
No, els serveis completament abandonats... Els serveis,
millor no baixar-hi.
És que ara actualment està tot tancat, eh? Vull dir, sí. el bitllet es trau directament al bus, no hi ha ningú allí, vull dir, tampoc no saps si vindrà o no, confies que sí, hi ha un horari allí que hi fiqui amb una paret enganxat i allí t'esperes a veure el què, però vull dir, és que és molt tètric, molt. Sí,
tu ho estàs fent anar ara, Núria.
Sí, per això ho conec. Sí. I després dius, hosti, pues mira, jo que he vist Calpicat, i dius, hosti, pues és que seria... Baixi cada hora, vull dir, el servei ja està bé. Dius, pues potser està més econòmic que anar amb el cotxe i després contamines menys i tot. I dius, és que estaria molt bé poder utilitzar-lo, però no
clar, això és el que
et ganes.
Diuen sempre. Deixa el cotxe, ja, però posa-me una mica més fàcil, perquè és que si no el deixaré. Sí. En fi, bé, aquesta és la notícia d'avui. 44 milions costarà aquesta nova estació d'autobusos, 22 mesos, però a més d'aquestes 20 no sé quantes andanes, 28 andanes crec que van, o 22, la bona notícia és que també es quedarà obert al públic aquests dos edificis que fins ara estan tancats, el tema dels docs i crec que el tema de la farinera també. En fi, que ens plantem a les dues. Núria Ribes, escolta, que tinc ganes de veure't aquí als estudis, eh?
Jo també.
Ja suposo, tu tens més ganes que jo, de tot, segur que sí, eh?
Escolta, sí.
Cuida't força i cuida't el refredat, també.
Sí, moltes gràcies.
Molt bé. I Gemma Casal, escolta, un plaer. Estàs estrenant l'estudi nou, avui.
Què em dius?
Sí, o sigui, aparentment és el mateix, però hem canviat tot el sistema de taules de so i avui l'estem estrenant.
Fixa't que jo no en sabia res.
No, pues portem 2 setmanes, escolta, fent ràdio aquí i allà. No hem deixat de sonar cap dia, però déu-n'hi-do.
Doncs contenta d'estrenar-lo.
Veus que bé. Gemma Casal, cuida't força, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Ara segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz.